Parlem-ne, el programa on es parla de política i de l'àmbit municipal a la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, tertúlia amb els representants dels partits polítics amb representació municipal al ple. Els dimecres, a les 8 del vespre i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I en diferit, a les 10 de la nit, els dijous a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. També a internet, a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al programa Parlem-ne. En aquesta ocasió en format tertúlia i, com és habitual, tenim amb nosaltres els representants dels diferents partits polítics amb representació al ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Avui hi són amb nosaltres Jordi Gasani, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
També hi tenim a Joan Pere Gómez Comes, per part de Convergència i Unió. Bona tarda.
Bones tardes.
I tenim a Ricardo Lleó, per part del Partit Popular. Bona tarda.
Bones tardes.
I, en tot cas, també esperem la presència de el representant del Partit dels Socialistes de Catalunya, Antonio Espuny. Dit això, anem a començar aquesta xerrada, anem a començar aquesta tertúlia, precisament amb el tema de més actualitat, a nivell, en aquest cas, encara no fa... Pues, bueno, fa exactament 24 hores que es tancaven les urnes de la consulta popular organitzada per la plataforma ciutadana La Cala Decideix, on bé, es van produir uns resultats en aquesta consulta pel dret a decidir, per la independència, que, bueno, que d'alguna manera, després dels balanços que hem escoltat avui en els diferents serveis informatius d'aquesta casa, va satisfer a tothom, almenys de la part que estava dins de l'organització, dins de la part col·laboradora de l'organització d'aquesta consulta. Opinions al respecte, 24 hores després, un dia després, continueu valorant positivament aquest resultat?
Sí, sí, i tant. Vull dir, va ser una feina bonica, però penseu que vam estar juliol, agost, també treballant, i al començament doncs, va ser una miqueta peix, però crec que la plataforma La Cala Decideix se va constituir amb molta il·lusió, amb uns voluntaris que li van ficar, que ho van ficar-ho tot, i sé que ara aviat doncs, hi haurà gent que la lectura que voldrà fer és la de dir va votar un 19%, vol dir que hi ha un 81% que no ha votat, i és cert, però també hem de tenir en compte que potser a les eleccions europees també el percentatge podria un poc més elevat, però al final el més important és dir, i vull que la gent ho entengui, és de que amb aquesta consulta popular hi votava els nouvinguts, això vol dir que havia un 31% de l'electorat que en unes eleccions municipals o del Parlament no voten, com pot ser el nominat marroquí, els romanos, els inglesos. I clar, aquesta gent, nosaltres vam fer reunions amb ells, i per cert, vam estar bastant per damunt de la mitja catalana del vot dels immigrants que vam estar consultant. Però, com a tal, estem satisfets, però de cada vot que vam aconseguir d'un anglès o d'un marroquí, doncs n'hi van haver 10 que es van quedar-se a casa. I costa molt a aquesta gent fer-los entendre el que era, entre altres coses, perquè hi havia molts marroquís que no voten mai en el seu propi país, per dir alguna cosa. I aquí havien de votar. Ara bé, al final, una vegada dit això, la satisfacció està, doncs que hem estat per damunt de la mitja catalana, està perquè majoritàriament la gent de la Cala ha votat sí a que Catalunya un dia pogués ser independent, però per mi el més important ja no és el resultat del sí, del no, de l'abstenció, per mi el més important és que tot allò se va fer amb una gran festa democràtica, la gent ho va fer amb tota normalitat, van anar famílies senceres, amb els crios, els iaios, els pares, i això doncs, fa 4 o 5 anys algú hauria pogut assustar-se. Avui no, avui s'ha fet amb normalitat. El poble de Catalunya, poquet a poquet, li estem donant un missatge a Madrid de dir, xiquets, si cada vegada que Catalunya volem una miqueta més, però volem no perquè volem tindre més govern, perquè si no volem més, perquè volem que els nostres fills visquin millor al nostre país, valtros sempre mos hau d'estar dient a tot que no, doncs potser Catalunya s'està cansant de voler ser simpàtica a Espanya. i potser algun dia també ara és cosa de que Espanya també vulgui ser simpàtica per Catalunya, perquè el que no pot ser és això, el que no pot ser que portem des de la democràcia vulguem caure bé, vulguem intentar ser simpàtics als espanyols, i es demostra que any rere any Espanya no es porta com s'ha de portar amb Catalunya. Això es pot veure no hi ha un discurs identitari, també amb un discurs del dia a dia, amb un discurs econòmic, que si vols després explicarem algunes dades. I Catalunya pues, han hagut, si no m'equivoco, nosaltres érem els 526, Jordi?
522 n'hi havien, de fet.
Sí, però nosaltres vam ser 523 municipi de Catalunya, que hi ha 900 i pico, que han fet consultes populars. Això ja és algo. Molta gent dirà, oh, han votat poca gent, bueno, però ja és algo. La gent democràticament surt al carrer i diu, sí, volem ser un estat propi, o com a mínim se pot debatre. I només pel que dia, per ser una festa democràtica, pel tema este que s'ha fet en tota pluralitat, de manera cívica, doncs jo estic molt satisfet i des d'aquí vull donar l'enhorabona a tota la gent de la Cala Decidix, a tots els votants que van anar, que hi van fer de la Cala, doncs que fóssim un poble que a tot Catalunya se parlés d'això.
Més opinions.
Sí, satisfacció, perquè la lectura que fem des d'Esquerra, d'entrada podríem dir coses molt, bueno, que surten, de fer una lectura de com han anat les eleccions o aquestes votacions, no? De fet, ja a la Cala podem dir que com a mínim hi ha 1.180 independentistes. O sigui que la gent una mica ha anat a posar una papereta per molts de motius, molts, uns perquè doncs volíem doncs la independència directament, los altres doncs perquè estem pues, dolguts, los altres doncs perquè estan enfadats per com doncs lo constitucional doncs mos retorna un estatut que no era doncs després d'un referèndum que no era ni el del 30 de setembre, o sigui una cosa doncs que la gent no s'ha explicat, i la gent doncs aquí ha hagut molta frustració. Jo crec que també ha sigut una sortida més, i això doncs s'ha traslladat a que 1.180 vots al sí a que vulguin que el, a que es vulgui que Catalunya doncs sigui un país independent. Jo crec que això doncs és una lectura que no és ni, no és subjectiva, o sigui, és molt objectiva, és el que hi ha, eh? Hi ha, han hagut 1.180 vots, o sigui, com a mínim, perquè doncs el dia no va acompanyar, perquè doncs hi ha també doncs molta gent doncs que per lo que sigui doncs tampoc doncs no s'ha desplaçat fins a la sala, però com a mínim hi ha 1.180 persones a la Cala, que això és molt, si ho comparem amb els vots que es tenen a les municipals, si poguéssim fer una traducció en regidors, estem parlant d'una gran majoria a l'Ametlla de Mar, tenint en compte doncs la participació que normalment hi ha. I també doncs estic d'acord amb Joan Pere que s'ha de tindre en compte de que hi ha un percentatge molt alt de nouvinguts que resulta ser doncs que no ha vingut o que no ha votat o que ha fet falta gran part d'estos vots, però que el percentatge, o sigui que el 19%, se calcula sobre els 6.400 persones doncs que conformaven, tenint en compte també els nouvinguts. Això vol dir doncs que si no tinguéssim en compte els nouvinguts, estaríem parlant de buscar els percentatges sobre 4.000 i pico de persones. Això vol dir que el 19% no seria un percentatge molt més elevat, quasi ratllant el 30% o potser encara més. I després jo crec que hi ha una cosa doncs que hem de tindre en compte, que és històric que es pugui fer una consulta d'esta manera doncs a l'Ajuntament, amb l'Ajuntament al seu costat, perquè doncs així fa un any ja es va, a part de lo que hem ajudat doncs los regidors de Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana, però a part d'això doncs aquella moció doncs que es va aprovar aquella vegada doncs amb el suport del Partit Socialista, també de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana, que és doncs, amb respecte doncs al company Lleó, doncs és la gran part del consistori de l'Ametlla de Mar, i jo em sembla doncs que això és molt bonic, que et puguin preguntar sobre el futur, què voldries per al teu país.
Ricardo.
Bé, primer que res, pues, dir que com aquí es parlava de que fa uns anys s'havia assustat la gent per preguntar aquest tipus de preguntes, aquest tipus de consultes, dir que ve, tot i no compartir d'alguna forma les lectures que s'han fet, que aquí no s'ha sustentat ningú, que, pues bueno, que hi havia unes entitats, una sèrie de gent que volíem preguntar al poble d'alguna manera què n'opinaven sobre el tema de l'autodeterminació, i que això s'ha fet i que ningú, pues, d'alguna manera, pues, ni s'ha sentit violentat, ni s'ha sentit incòmode, ni res de res, al marge que els criteris o al marge que les valoracions puguin ser diferents des d'una òptica o des d'una altra, no? Per tant, ningú s'ha sentit incòmode, ningú s'ha violentat, ningú s'ha assustat absolutament de res, no? El que sí que s'hauria de fer alguns matisos en algunes coses, no? Es dia quan la presentació, que a 24 hores de les urnes tancades, i el que hauríem de preguntar és quan es van obrir les urnes, perquè que jo sàpiga, doncs, ja fa uns quants dies o setmanes que es pot anar a votar. I com ben bé aquí s'ha dit també, doncs, que han estat molta gent treballant juliol i agost perquè es pugui fer esta consulta, treballant molt, i com ben bé s'ha dit aquí, doncs, intentant convèncer els marroquins perquè també puguin, els marroquins i altra gent d'altres indrets, perquè puguin votar per la independència i poder conformar un país, doncs, en tot de la gent que s'ha cridat a votar, no? Per tant, se parla d'un aspecte democràtic, una festa democràtica, com tantes vegades hem vingut dient. Suposo que a ningú se li passarà pel cap, i sobretot als impulsors de tipus de consultes, si els passarà pel cap, voler imposar a l'altre 81% una visió, una òptica o una manera de conformar i d'organitzar la societat. Per tant, un 19%, després de molts dies de poder anar a votar, després de moltes festes, després d'una mobilització molt potent, doncs, bueno, és un 19% que aquí està. Es poden d'alguna manera elucubrar o especular si això seria un 30 o seria un 40, que hi ha 1.100 independentistes, lo qual en aquest cas el que hauria d'estar preocupat és Convergència i Unió, que si en aquest poble hi ha 1.180 vots de gent independentista, doncs, en tota seguretat hi haurà un canvi polític important al municipi, no? A l'Ajuntament. Si això fos així, que no ho és. Per tant, incomoditat cap, un 19% que s'ha expressat després de molts mesos de poder votar i de molt d'esforç de molta gent intentar mobilitzar, doncs, com ben bé s'ha dit, marroquins, romanos i tal, per poder anar a votar, i la gent que evidentment motu propi del poble o autòctona ho ha volgut fer, i per tant, doncs, bueno, ja s'ha acabat, ja ha passat això, s'està parlant de 1.180 persones que han expressat una voluntat respectable, no compartida des del nostre punt de vista, respectable, evidentment, com no podia ser menys, però suposo que també els impulsors i les persones que m'han presidit reconeixeran el dret dels altres 5.000 i pico de persones, les altres 5.000 i pico de persones a organitzar-nos de manera totalment diferent a com ells han volgut projectar a través d'aquesta consulta.
Aprofitem per donar la benvinguda al representant del Partit dels Socialistes de Catalunya, Antonio Espuny, bona tarda.
Bona tarda.
Preguntàvem el balanç, l'opinió respecte a, bueno, als resultats que s'havien produït en la consulta popular d'aquest dimarts, d'aquest dia 12 d'octubre.
Bueno, són uns resultats estàndard que s'han estat produint en pràcticament a tots els pobles de Catalunya que s'han fet aquest tipus de consulta. Una participació al voltant del 20%, 22%, crec que recordar. El nostre poble, segons així dit, va ser el 19 i algo, i el percentatge de vots, si no, pràcticament també és similar al que ha passat al resto de pobles que s'han fet a Catalunya el mateix tipus de consulta. Vull dir que ja estem dintre d'uns estàndards i una normalitat de la gent que davant d'aquestes crides, pues, va a votar. Ja se sabem, pues, que majoritàriament són la gent que apoya la independència, i a partir d'aquí, vull dir, no té més transcendència, i en tot cas reconèixer la feina feta per tota aquesta sèrie de voluntaris, totes aquestes persones voluntàries que han treballat per muntar aquest tipus de consulta, i res més.
Una coseta, ho dic perquè a vegades... Sí. Ho entenc, no? I l'amic Ricardo és un gran orador i sap com girar la truita de les coses, i té part de raó amb el que diu dels 5.000 restants que els hem de respectar, i evidentment Ricardo se'ls ha de respectar. però saps que la vida a vegades hi ha coses que costa molt. Costa primer que els polítics últimament hi ha una desafecció molt gran amb la política, costa molt de moure la ciutat, costa molt de moure. I amb un tema com el de la independència, que a mi m'agradaria, més que parlar de la independència, m'agradaria parlar sobretot del tema del dret a decidir del poble de Catalunya, en el sentit de que potser als anys 80 havia un independentisme que girava molt més al voltant del tema identitari, vale? I a partir d'aquí hi havia molta gent que se sentia exclosa. Pues per què? Pues perquè al tema identitari molta gent potser no se sentia lligada amb el tema de català, pues el tema de la llengua, la cultura, el folklore, les nostres tradicions. Hi havia molta gent que diia, bueno, pues jo soc vic aquí, però me dic Rodríguez i m'agrada el flamenco i no tinc res que veure amb el que m'esteu parlant, i com a tal aquesta gent no la podíem introduir mai en aquest nou discurs. Però això està canviant. I això està canviant perquè comença a haver un discurs al segle XXI que és molt més transversal, plural, cívic i sobretot democràtic. I comences a trobar-te molta gent, que em vaig quedar parat, gent que et diu, escolta, mira, jo vaig celebrar la victòria de la Roja i vaig sortir al carrer i potser alguns van penjar la bandera espanyola per dir alguna cosa. Però la gent comença a dir, escolta, hi ha dret que, per exemple, amb el tema de les beques, a Catalunya rebem el 5% i a Madrid reben el 58%. Hi ha dret amb l'espoli fiscal que estem rebent? Hi ha dret amb que el Ministeri de Cultura invertixi cada espanyol 47 euros i amb un català només invertir 5 euros? Hi ha dret amb el tema dels trens de Rodalies que a Madrid són tots moderns i són tots última generació, i a Catalunya que tenim trens dels anys 70? I la gent comença a dir, home, si Espanya no comença a afanyar-se, no comença a entendre que Catalunya també és una regió d'Espanya a la qual, si cada vegada que l'estat espanyol el que fa és no donar-li les mateixes avantatges que donen les altres comunitats, doncs hi ha molta gent de Catalunya que diu prou. I diu prou, i es va demostrar amb la manifestació del 10 de juliol. Allí sí que no es pot discutir. Hi havia més d'un milió de persones. Un milió de persones dient prou. Prou per la dignitat de Catalunya. I una cosa que molta gent podrà no donar l'importància, però comença a haver un moviment social a Catalunya que la gent comença a dir, hem estat molts anys dient-li a Espanya que volen caure simpàtics, que potser aquí va ser l'època dels 80 i els 90, el pujolisme. Però potser hem dit prou ja de voler caure simpàtics, perquè si cada vegada que ets una nòvia i tu ho fas tot perquè la teva nòvia t'estimi, però la teva nòvia sempre te dona palos, potser un dia el que has de fer és dir o canvia la nòvia o canvio de nòvia. I aquí és el que comença a haver este moviment. I comença a haver un moviment amb el qual molta gent que no se sent, torno a repetir, que celebra les victòries de la societat espanyola o que balla al flamenco, però quan parlem del tema de Catalunya diu, escolta'm, si jo me dono compte que el futur de mons fills estirà millor en una Catalunya que tingui cada vegada més sobirania i nosaltres mos poguéssim autogovernar, perquè realment Espanya no mos està ajudant a viure millor. I com que no mos està ajudant a viure millor, doncs hi ha molta gent que diu, jo vull un canvi. Per exemple, un tema ràpid, cada mos roben 60 milions d'euros al dia amb el dèficit fiscal. Per què, Ricardo, mai l'estat espanyol mos ha volgut donar les balances fiscals? Tan difícil, és una democràcia que no mos vulguin dir quines són les balances fiscals, ni quan Convergència estava, ni que ara aquesta esquerra, ni quan els socialistes, mai me la donen. Per què no me la donen mai? Pues hi ha molta gent, i acabo, que comença a dir, escolteu-me, volem algo més, i això ara molta gent dirà, el 20% només a la cala, sí, però hi ha hagut un 20% de gent que s'ha manifestat democràticament, i hi ha 523 pobles, i això no ho para ningú. O Espanya es comença a ficar-se les piles, o d'aquí 10 anys en parlarem on tenim, perquè hi ha molta gent que comença a dir, com va fer Gandhi, una declaració formal i pacífica, però comencem a dir, volem una Catalunya diferent, i si Espanya no mos entén, doncs el que haurem de fer és canviar Catalunya, en l'encaix amb Espanya.
Més opinions al respecte del que s'ha dit.
Està molt bé que Joan Pere s'ha tret l'argumentari, ens ha parlat de xifres, ens ha parlat de mobilització de gent, ens ha parlat d'un milió de persones, en tot cas seran xifres discutibles al seu moment, discutibles i discutides, com deia el president Sabater.
O de la manifestació del 10 de juliol no és discutible, que hi havia un milió de persones, Ricardo.
Les vas comptar una a una, tu?
No, Ricardo, pues, ja hi ha gent que diu un milió 300, no es pot discutir que va ser un èxit.
Vale.
Ricardo, un èxit.
No, no hem parlat d'èxit, bueno, hem parlat de xifres.
Pues no dic no, xifres, va ser un èxit i estava...
No entraré en xifres, tampoc entraré a parlar en termes del tipus ens roben, vull dir, no intentaré d'alguna manera ser més equànim, no? En quant a la valoració. A veure, Fa ens dia Joan Pere que parlava d'un moviment transversal d'alguna manera que va impregnant cap pes no homogènia sinó diferents a la societat vers a una òptica o una visió més nacionalista o més independentista, no? En fi, modes n'han hagut sempre, modes més greixos socials, no? De, en fi, de moviments socials, moviments polítics i tal. Jo que sí sé que algun gent sospitós de ser jacobí o de ser centralista com Lluís Llach, gent sospitós, va dir pues, fa poc, fa mesos, un parell de mesos, que estava emprenyat, no? Perquè estàvem parlant, discutint, i a més amb els mateixos termes i dient exactament el mateix que fa 30 anys. O 40, no recordo ben bé, 30 o 40 anys, no? Llavors m'ha sobtat quan Joan Pere parlava de 10 anys, d'aquí a 10 anys, molt em temo, Joan Pere, que d'aquí a 10 anys parlarem de les mateixes coses amb els mateixos termes i que evidentment, claro, que canviarà la societat i canviarà pues, aquí i allà i canviarà per uns i pels altres, però estos sentiments entenc, o crec, o estic convençut d'alguna manera que d'un tipus d'organització, el que sigui federal, confederal, autonomista, no autonomista, del tipus que sigui, però estarem discutint del mateix. Estarem discutint del mateix perquè això ha estat una constant. Mira, si realment volem saber el marge de que, com he dit abans, pues les consultes, en fi, estos pseudo-referèndums, d'alguna manera la gent pot celebrar el resultat, uns que s'hi ha anat bé, els altres que s'hi ha anat malament, uns que d'alguna manera això representaria un 30% si extrapolem no sé què, que tot això estava molt bé per fer bullir l'olla, per d'alguna manera mantindre un discurs i mantindre pues, bueno, d'alguna manera està corrent com més vive millor, no? Però en fi, este milió i mig de persones, li torno a dir el que di abans com a resposta al company Jordi Gasseni, no? Que d'alguna manera si estem jo i mitja persones valesones pues, tampoc té res a fer Convergència, les enquestes no apunten així. D'aquí pocs dies hi haurà unes eleccions i veurem què diu Catalunya, veurem què diu Catalunya, i allò serà el que diu Catalunya avui, per molt que tots mos intentiem avantificar i parlar en nom de Catalunya, i res més lluny del nostre posicionament, i molt menys a dies d'unes eleccions que Catalunya parlarà i dirà el que ha de dir, i dirà si són independentistes, si són nacionalistes, si són, en fi, d'esquerra, si són de dretes, tal. En este moment, evidentment, cada 4 anys pues, les coses poden canviar i torna el poble, torna a parlar, no? I això és la democràcia, com parlem abans de les festes democràtiques, no hi ha millor festa que aquesta, millor no n'hi ha, ni amb botifarres ni sense botifarres, no hi ha millor festa que unes eleccions. Aquesta és la festa democràtica i la tenim ben a prop i sabrem el que diu Catalunya i ja està, i no cal intentar ser el traductor i ser el portaveu de Catalunya.
En tot cas, perdona, en tot cas sí que a veure, tothom possiblement és conscient que dins d'este vot del sí que es va produir aquest dimarts aquí a l'Ametlla i que s'ha produït en moltes altres poblacions, una part és un vot emprenyat, és a dir, un vot de gent que potser no té la independència com a principal prioritat, però tot i així sí que amb el que coincideixen els promotors d'aquestes consultes, i ara li donem la paraula a Jordi, és en el fet de dir que sigui un toc d'atenció cap a Madrid per dir, ei, esteu fent les coses malament, alguna cosa ha de canviar.
Jo penso que hi ha part de la gent que ha anat a votar que ha vist això, però emprenyat, però també de manera positiva. O sigui, la gent ha votat en positiu, la gent no han votat en contra d'Espanya, la gent han votat a favor d'un país, a favor de Catalunya com a projecte. I n'estic segur d'això, perquè n'estic segur, perquè no es fan les coses en contra de ningú. I a més això doncs, no ho ha pretès mai ningú, i crec que la gent de la cara doncs, tampoc no fa res en contra de ningú. El que passa és que doncs, sí, hi ha un cansament, però també s'ha de mirar doncs, una mica tot la recent història que hi ha, però sense entretindre's gaire, perquè hem de mirar cap al futur, hem de mirar al present, però hem de mirar cap al futur. Mirant així recentment el passat, doncs jo puc estar veient com des d'Esquerra fa més de 10 anys que ja proposàvem la publicació de les balances fiscals per a veure realment si mos explicaven com quedava la proporció, si mos resultava, si era un bon negoci a Espanya o si no ho era. I ja treballàvem amb l'opció de demanar la revisió de l'Estatut, o sigui, de buscar que toquéssim la norma general, perquè no era correcte. I jo, doncs, bueno, des d'Esquerra estem contentíssims que avui doncs, Convergència doncs, també agafi aquestes paraules, que agafi doncs això, doncs, que parli de la publicació de les balances fiscals, que parli de l'Estatut i que parli avui del dret a decidir. O sigui, això n'hem d'estar satisfets, no només Esquerra, sinó jo crec que tothom que pugui doncs, pensar en una Catalunya lliure. I això vol dir doncs, que anem en, en una bona direcció, i això és el present. El present és la consulta de l'Ametlla de Mar, el present són 522 consultes a tot el país, i el present és doncs, que tenim una sèrie de lleis, una sèrie de normes que encara que escapçades pel Constitucional espanyol, són doncs, per a nosaltres seran doncs, una bona direcció que s'ha d'aprendre. I a partir d'aquí el que hem de fer ja és mirar el futur, perquè la independència no ens vindrà per les consultes que poguessin fer als pobles. La independència ens vindrà quan hi hagi una majoria prou forta, quan hi hagi una majoria social al país que pugui tirar endavant amb doncs això, en poder caminar com a un país lliure. I això es farà des del Parlament. I per això jo crec que des d'Esquerra doncs, ara el pas que fem és bàsic, que és doncs, ja proposar, per quan comenci la campanya, proposar que Esquerra l'únic farà govern amb aquells doncs, que vulguin i acceptin que es pugui fer un referèndum per la independència, però a nivell de Catalunya. I això és mirar cap al futur, però un futur que està molt proper, i on doncs, socialistes ja han dit que per amb ells no va el joc, però Convergència doncs, també, doncs, segons diuen, doncs, no estan per a poder fer aquest referèndum dins d'esta legislatura. Llavors, doncs, és una mica... anem a creure amb la consulta, no hi anem a creure. És el referèndum una bona opció? Nosaltres pensem que sí, des d'Esquerra, pensem que al poble se li ha de preguntar, però també hi ha una cosa que mos preocupa, i és quan sentim paraules de, pues bueno, en referència a qui la cala, no? S'ha fet una consulta on han tingut en compte pues, si hi ha hagut més participació o menys participació. Jo em sembla que des del país hi ha una responsabilitat també, però també des del poble, des de l'Ajuntament, tenim una responsabilitat de fer sentir a la gent nouvinguda i a la gent de la cala partícips d'un projecte calero, primer. Perquè si no tenim primer assumit un projecte calero, difícilment podrem tindre un projecte de país, un projecte català, un projecte tindre en ment Catalunya. I em sembla que això és una feina, que és un repte que s'ha de fer i s'ha de començar fent des de l'Ajuntament.
Antonio, de tot el que s'ha dit.
Poca cosa, vull dir, és un tema que les paraules que s'utilitzen, nacionalisme, independentisme, tot són conceptes i que estan lligades als sentiments. Els sentiments cadascú els porta al cor i són molt difícils de discutir ni d'entrar en polèmica. Mai discutiré si una persona estima amb una altra, mai li discutiré el fet de que estigui del per què està estimant en aquella persona. Pues aquí ens trobem pràcticament amb el mateix cas. Difícilment quan parlem de sentiments cap a uns termes, perquè al cap Catalunya és una expressió verbal que intenta agrupar un territori però que geogràficament està definit amb unes ratlles, però que segur que no coincideix amb la Catalunya real, perquè la Catalunya real o és més gran per alguns costos o és més petita per uns altres. I amb això estic pensant, per exemple, en la franja, els terrenys que estan a Osca, que també són Catalunya i estan a Osca, o qui s'atreveix a dir que Catalunya s'acaba al barranc famós de la Sénia, bueno, de les cases d'Alcanar. És que més avall no és Catalunya per cultura, per llengua, per tot. Vull dir, que Catalunya és utilitzem Catalunya, un territori, però que Catalunya no, el concepte de Catalunya no coincideix en el concepte territorial que tenim de Catalunya. Llavors, quan estem parlant d'aquests sentiments, què se pot dir? Què se pot dir? Ara, el fotut és que quan aquests sentiments s'intenten utilitzar a nivell polític. I llavors sí que penso pues, que s'ha d'anar molt al tanto, s'ha d'anar molt al, al cuidado, perquè realment si el que volem és aconseguir coses, a vegades determinades formes que s'utilitzen pues, potser són contraproduents. Amb tota la relació que s'ha tingut, nacionalisme espanyol, nacionalisme català, o nacionalisme basc, nacionalisme espanyol, vull dir, perquè aquí a Espanya hi ha altres situacions similars a la nostra, se fa molt de soroll, se fa molt de soroll, i jo crec que amb soroll poques coses s'aconsegueixen. I per a fer soroll es necessites dos mans. Per a fer soroll necessites dos mans. Si a tu el que realment t'interessa és aconseguir coses, i fent soroll saps que no aconseguiràs gaires, perquè llavors s'utilitza electoralment les peticions que tu fas per a crear l'altra banda, per a formar l'altra banda de l'altra mà, cal ser intel·ligents, fer desaparèixer, no fer desaparèixer, sinó minimitzar una de les dues mans. En vez de cas, si un és intel·ligent, sàpiga que per determinats carrers que pot produir o que poden produir sorolls, no utilitzar-ho, i d'alguna manera el desactivar una mà, el soroll desapareix i traus la raó de ser de l'altra mà. Traus la raó de ser de l'altra mà. Això sense traure el treball a fer des de Catalunya, que d'alguna manera, i nosaltres sempre hem estat a favor de més autogestió, més autocontrol dels recursos que ens pertoquen, i més donar solució a, la real, a les realitats catalanes. I torno a repetir, si analitzem el concepte de Catalunya com a tal, on comença i on acaba Catalunya?
Bueno, i on comença Antonio acaba Espanya, i on comença i on acaba Portugal, i tens raó, i deixo les fronteres el que és, però Antonio, el que sí hem de reconèixer tots, i també tu com a representant socialista, perquè per exemple has tingut un president que va engegar un nou estatut, que va ser el president Pasqual Maragall, i ara el mateix senyor Montilla, que fins i tot el senyor Montilla ha hagut un moment que molts ens han sorprès, ha semblat ell més nacionalista que molts que diuen que són independentistes, i no, està, i no és que estigui molt content a Madrid del tracte que ha fet el senyor Zapatero amb el nostre estatut i com estan desenvolupant. Però clar, hi ha un tema molt fàcil, jo estic d'acord amb tu, el que dius a la mà i l'altra mà, però quan ens portem Catalunya intentant, i aquí Madrid també, que el PP m'ho deixéssim ara de discursos identitaris, oblidem el tema identitari. A veure, al final una cosa, un tema molt real, estem parlant del futur dels nostres fills, estem parlant del present, estem parlant de l'economia actual. Avui en dia, a nivell cultural, com abans explicava el tema de les beques, o el tema, per exemple, algo tan fàcil com m'explicava abans, a nivell cultural, el Ministeri de Cultura fa un gasto per cada espanyol de 47 euros i per cada català 5 euros. Això és que algú que m'ho expliqui. Per què? Llavors podríem parlar d'altres temes, com també el tema de les beques. El tema de les beques. Per què a Catalunya rebem un 5% i a Madrid els estudiants? No parlo ja ara d'històries dels almogàvers o històries de fronteres. Coses reals, que això li va passar al fill de Ricardo, a l'Antonio o als nostres, per dir alguna cosa. Un estudiant català rep el 5% de les beques i un de Madrid rep el 58%. Algú em sap explicar per què? Algú em sap explicar per què el tema de les autovies, per dir alguna cosa, a Catalunya, a la mateixa època a Catalunya van fer 20 quilòmetres d'autovies i a Madrid se'n van fer 900 al mateix període? A veure, explica'm això, com s'explica. Arriba un moment que molts catalans diem prou, perquè també no lliguem els gossos en llangonissa, no els lliguem en llangonissa. I potser molta d'esta gent, com ara pot ser Convergència i Unió, que com a partit no és un partit independentista, però sí que diu, home, alguna cosa ha de canviar. I si tantes vegades Madrid, al final, no hi ha manera de canviar-lo, i resulta que nosaltres intentem explicar-li que l'encaix Catalunya-Espanya no l'estem produint bé, doncs potser comença a ser hora de que el problema el té Espanya amb Catalunya, i alguna cosa l'hem de canviar. Per què? Pues perquè s'està demostrant que és un mal negoci cultural, però sobretot econòmic. Pues perquè mai s'heu preguntat, Antonio, el tema tancat de parlar d'aquestes coses, que pot ser el leitmotiv realment del nacionalisme espanyol és tractar a Catalunya com ha fet sempre, com una colònia? Bé, doncs clar, tractem-nos igual, igual. Potser hi ha moltes més coses que ens unix amb Espanya que no ens desunix. Però clar, també algú ha de canviar. No sempre hem de ser els catalans els que hem de cotxar el cap. Un exemple tonto. No sempre ha de ser Gerard Piqué quan el senyor Sergio Ramos l'increpa en un directe, en una roda de premsa, que cotxa el cap i calla. Pues potser, potser algun dia sí que l'hem de dir-li Sergio Ramos, parlo la meva llengua i tu parla el que vulguis. Però sempre catalans hem de cotxar el cap. Pues hi ha molta gent que hem dit, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou i volem anar i volem parlar de coses reals, de la Catalunya real. I la Catalunya real mos diu que avui en dia és un mal negoci econòmic el tema d'Espanya. Espanya ha de canviar, hi ha una cosa ha de canviar. Per què? Perquè estem parlant de temes econòmics i Catalunya s'està demostrant que amb l'expoli fiscal que hi ha, si aquests diners mos revertessin a Catalunya, i acabo, i donéssim una part per la solidaritat a Espanya, potser que podríem fer econòmiques, polítiques econòmiques productives molt millors que mos repercutiria amb el dia a dia i amb l'economia catalana. I això és el que molta gent estem dient. Prou, i a veure si algú se dona compte. I tant si socialista o del PP o d'Esquerra.
Bueno, a veure, s'han dit diverses coses. Tu feies referència, Francesc Guin, al tema de si una part d'aquesta gent que va votar amb aquest tipus de consultes és, si som conscients que és una sèrie de vot, s'ha enfadat o ha emprenyat per algunes qüestions. Vull dir, aquí els que m'han precedit en la paraula han coincidit en que sí, jo també coincideixo en que evidentment el vot emprenyat intenta canalitzar-se per on pot. Vull dir, com més pot cridar l'atenció, millor. Ara mateix sortia una enquesta que diria que si es presentava la Belén Esteve entraria un 8% dels vots a nivell estatal, vull dir, també es vota emprenyat. A la seva època Jesús Gil i Quil, ves els vots que va traure, vull dir, evidentment que hi ha un descontent i que es canalitza per on pot, no? Una part doncs, amb aquestes consultes, una altra part a Belén Esteve, una altra part a Jesús Gil i Quil, una altra part en sigui. Se canalitza, hi ha una part de vot emprenyat, no sé quantificat quin, però n'hi ha. Parlava de les balances fiscals i evidentment el tema de les balances fiscals no és que no es donin, aquí els que han parlat i que pues, estan tan enterats com nosaltres o més els que saben que el tema és en què és, quin model s'ha de posar, no? Hi ha diversos estudis, hi ha per exemple, els pues, que més proclives o les demandes que venen pues, de Catalunya quan es demanden les balances fiscals o volen que compti els fluxos de caixa comercials, uns altres volen que, en fi, que no es posen ben bé, i no parlem de podríem dir de gent que pots estar més o menys informada com nosaltres, sinó parlem d'experts i de tècnics, no? Catedràtics, economia i tal, que no troben ben bé què és, perquè s'ha intentat, inclús han hagut promeses a l'Estat, inclús han hagut promeses del president Zapatero que en el seu moment que va dir que les entregaria i tal. I
Ricardo, per què no ho fan? Perquè es ficaria la cara roja, home.
Van entrar en aquesta discussió.
No, Ricardo? No pensa. Tu creus, Ricardo, que avui en dia amb la democràcia, si volgués, no ens ficaríem d'acord com s'han de fer les balances fiscals?
No s'hi fiquen.
Per què no s'hi fiquen, Ricardo? Doncs perquè l'altre dia vaig compartir taula amb una persona que era diputada, que va estar a Madrid negociant-ho, i no era del meu partit, i ho va explicar, o per què?
Però no, si pues no, perquè, part,
si ho vol explicar a Jordi, perquè era del seu partit, però diguem-ho clar, perquè no ho diuen.
Que no t'escoltava, digues.
No, que per la presa fiscal, l'altre dia explicava el diputat Joan Tardà. És interessant això, home. El diputat Joan, és que si no és molt avorrit, aquí sí. Cadascú fem un to, una miqueta de suquet, sí. Home. Si va explicar-te això. L'altre dia explicava una taula que estava Josep Rull. Josep Rull, ja no diré res més, si vols, Franquín. Josep Rull estava diputat de Convergència i Unió, estava Joan Tardà, com i tot Esquerra, i explica com van estar a Madrid negociant el tema d'un pacte Esquerra amb Solicit i tal, van ficar damunt de taula el tema de les balances fiscals.
I el tema... Això fa temps que s'està...
Sí, bueno, van parlar...
I que per posar un exemple...
I què va dir? Va dir molt fàcil, Rubalcaba li va dir-li Espanya aún no està preparada per això.
Això és intocable.
És que està clar, i per què no ho diuen? No ho diuen perquè saben que els números cantaran i no saben com amagar-se enfront de la evidència. I això, Ricardo, no pot discutir amb ningú. Però en democràcia hem de ser transparents, home. Mos unix molt més que no mos desunix, home.
Però, Joan, millor transparència...
Això passa amb el concert econòmic.
Millor transparència que aquesta persona que suposadament va dir això hauria estat allí també per poder desmentir o dir com se va dir, claro. Tu no pots dir que fulano va dir que estigui allí i que també formi part d'aquest debat i no un debat monocolor, un debat a autocomplaure's, un debat per autoaplaudir-se. Aquesta persona que suposadament va dir no sé què també havia d'estar allí, i això sí que és transparència. I vull acabar només dient una cosa. És cert que possiblement hi hagi comunitats o autonomies on la despesa pugui ser aquesta que heu dit, que també ja la dono per vàlida, Joan Pere, la dono per vàlida perquè t'has anat tachant i apuntant al bloc aquest que t'has portat, però ja la dono per vàlida aquestes xifres. Però val a dir si això no ve perquè del que disposem n'estem tres canals de televisió, 20 ambaixades, vull dir, la gestió no fa res per invertir més en infraestructures o no. A veure, volem més ordenadors perquè els nois sàpiguen més i estiguen més actualitzats a les noves tecnologies, o volem més ambaixades? Que quan realment hi ha un problema diplomàtic important has d'acudir a la que has d'acudir, no has d'acudir amb aquestes oficines consulars pseudoambaixades. Necessitem tres canals de televisió, tres necessitem. Hi ha comunitats que potser gasten més en ordenadors, però no tenen policia autonòmica. Hi ha comunitats que potser gasten més en infraestructures, però no tenen tres canals de televisió. Hi ha comunitats que la gestió no té res a veure, o no hem de jutjar els polítics i els gestors pel bé o el malament que ho fan. No ho hem de fer, o només ho hem de fer pel bé que puguin fer volar coloms.
Aviam, diverses coses. Una primera, de lo que estava dient ara el Partit Popular, jo el que no entenc, és respectable, Ricardo, però podríeu defensar, per exemple, Nova Zelanda queda més lluny que Espanya. O sigui, me sobta que defensessem pues, les comunitats doncs, de lo que se repa als altres puestos i tal. Jo crec que és tot més senzill, o sigui, se tracta de mirar amb qui convivim i els problemes habituals que tenim, les nostres escoles, les nostres competències, tot el que tenim, els nostres hospitals, no? Jo crec que els polítics, penso, o almenys això és el que intento fer des del meu partit, és intentar defensar els interessos doncs, dels ciutadans de Catalunya, primer que tot. Bueno, però això és una consideració que crec que tampoc no ve al cas. Jo el que sí que voldria dir és posar un exemple de, potser no tant com balances fiscals, que és una cosa més enrevessada i que potser sí que hi ha diferents maneres de veure-ho, però sí que hi ha una cosa que és evident, que avui mateix ho estàvem mirant i és així. El pressupost de l'Estat, o sigui, al final ja no saps, quan ara mateix està doncs, Zapatero governant, o el Partit dels Socialistes governant a Espanya, però realment també tenim un problema d'execució d'obres, per exemple, doncs aquí a Terres de l'Ebre estem parlant de que el pressupost del 2010 estem amb un 27% de compliment, un 27% d'execució, i això preocupa. I preocupa perquè això sí que és un greuge gros i mania lo PSOE o mania lo PP, però és una realitat, sempre ens hi trobem igual. Sempre estem amb nivells baixíssims d'execució d'obres. Podem parlar de foment, podem parlar de serveis, podem parlar de medi ambient, podem parlar de lo que diguéssim, però en este cas de foment és greu el que està passant. Parlem de Terres de l'Ebre. En canvi, perquè veguéssim la diferència, altres coses són possibles. El govern de la Generalitat estem executant de l'ordre del 87% del pressupost de la Generalitat a Terres de l'Ebre. I això és una realitat. Llavors, és per tindre una comparació. Si voleu, no parléssim de balances fiscals, que són coses més etèries i més complicades de demostrar, però la veritat és que els pressupostos no s'estan executant. Aquí mateix nosaltres tenim un problema, que és un problema greu, tenim, perquè el toquéssim, perquè sapiguéssim de què parlem. L'A7. L'A7 està parada, no hi ha ni el projecte executiu, ni hi ha una partida, de 70.000 euros, me sembla que és, que ha degut ser per a posar alguna cosa, o sigui, no hi ha diners. Necessitem, almenys per al tram que va entre el Perelló i l'Hospitalet, que va diferent del que va de la Jana al Perelló, necessitem almenys 4-5 milions d'euros. Però no per a fer-la, per a fer el projecte executiu. Doncs posem-ho, perquè si no, el 2011 no tindrem, s'acabarà el 2011 i no tindrem ni el projecte executiu de l'autovia. I aquí, el que mos veiem, jo crec que la gent ho està veient. Estem creant un forat negre amb temes d'infraestructures, hi ha un forat negre que és Terres de l'Ebre i l'Espanya concebuda, i et dic, me sap greu dir-ho, però és així, concebuda pel Partit Popular o pel Partit Socialista, que és qui pot manar a Madrid, és una Espanya a nivell d'infraestructures, és una Espanya radial, una Espanya que no té en compte la costa, és una Espanya que hauria de canviar, que hauria de fer-ho d'una altra manera. Potser no n'hi haurien tants de vots per a la independència, però és així. La gent no és que voti en contra, és que vota a favor d'un projecte de país perquè sap que Espanya avui és un mal negoci.
Antonio.
No, jo simplement...
Primer poca cosa, després res a dir, i ara simplement. També puc simplement, parlar d'avui,
no,
eh?
No, 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 sí, puc parlar d'avui, perquè és un tema que...
Més acusacions hi ha, al Partit Socialista. Exacte.
No, però hi ha persones que, com ara Joan Teri, que ja porta la xuleta preparada, el 5%, ja m'ha dit l'avui, el 50, no sé quant per cent, vull dir, són...
Ho faig per un respecte a la Cala Ràdio, no? Em divindré aquí documentats, o és que els tertulians, quan anem a... Em divindré documentats, no?
Que l'altre dia l'Antonio em va donar una càtedra de nacionalisme europeus,
des de
dos segles cap endarrere,
si previndre...
i no portava cap xuleta, eh?
A veure si ara previndre documentat jo, la Cala Ràdio,
perquè
jo tinc molt de respecte, jo, eh?
Són percentatges que et quedes una mica sorprès, amb el sentit de dir Radio Catalunya hi ha el 5% i Madrid, però Madrid que és el resto d'Espanya,
o la comunitat
de Madrid, el 55%.
Comunitat de Madrid, governada per
Aguirre. És una cosa que si és certa, és molt, molt, molt anecdot, no, molt, és molt preocupant, que 3 milions de persones, o 5 milions o 6 milions que hi ha a la comunitat de Madrid s'enduguin el 55% de les beques, i que a Catalunya en 7 o 8 milions de persones només mos toqui el 5%. Vull dir que això, no només els catalans hem d'estar preocupats per este percentatge, sinó que tot el resto d'Espanya, perquè el resto d'Espanya, si a nosaltres ens toca el 5 i anem dividint pel número d'habitants, hi ha comunitats que potser els hi toqui l'1, el 2 o el 3%, potser han més habitants com pot ser a Andalusia, no? Però clar, quan veus estos, quan sentes estos percentatges, clar, te fa bullir la sang i te fan rabiar. Jo torno a repetir que com que no tinc preparats cap tipus de xifres i cap tipus de percentatges, com a mínim ho fico en dubte, per almenys estos percentatges més encenedors de la ment de les persones o dels sentiments de les persones. Jo simplement el que he intentat dir és que, ja sabeu el posicionament del Partit Socialista, que en aquest cas no som ni nacionalistes ni independentistes, som més aviat federalistes, no més aviat, som federalistes, amb uns graus, que això sí que es pot parlar, amb uns graus d'independència, de control dels recursos el màxim possible que es puguin permetre, però amb aquest aspecte pensem i som... formem part, jo ja no diria, perquè jo crec que no hem d'anar cap enrere amb el sentit d'intentar dividir territoris, sinó d'agrupar territoris, sempre ho he dit aquí a la ràdio, com si la preocupació nostra sigui Espanya. Jo crec que el que hem d'aconseguir, o comparar-nos a Espanya, jo crec que el que hem d'aconseguir són els mateixos paràmetres, o si poguéssim arribar a aconseguir els mateixos paràmetres a nivell europeu. I que quan s'està parlant de, per dir algo, de recursos a l'educació, ens hauríem de pensar, no ja perquè Espanya ens dona tant, sinó simplement la nostra meta hauria de ser intentar aconseguir els mateixos percentatges i els mateixos recursos que se destinen als resto de països europeus. O quan les pensions estem parlant de determinades nivells de renta, no hauríem de parlar i mirar tant, perquè si a Catalunya, si mos quediéssim nosaltres la seguretat social, doncs així nosaltres cobraríem més i els altres que s'apanyen, sinó que hauríem d'intentar que tots els europeus, tots els que som habitants d'aquest territori que es diu europeu, tinguéssim pràcticament les mateixes, els mateixos recursos una vegada jubiles, els mateixos recursos una vegada mentre estàs a quan estàs estudiant, i els mateixos recursos quan caus malalt. Això és el que hauríem d'intentar, i no tant mirar de si Catalunya i Espanya. Perquè amb aquesta direcció de, com que no me dones tot el que jo te demano a Espanya, no a Europa, sinó a Espanya, se pot caure, si allarguem i tenim una miqueta de visió, també podríem caure en paranys, perquè el territori, jo vaig a ficar una comparativa, com que el territori català el que és territori català és ric en comparança amb altres regions de Catalunya, d'Espanya, per tant no es crea tanta riquesa, per tant no tenen tants de recursos, per tant Catalunya ha d'aportar amb aquests territoris. Bueno, pues ara imaginem-nos que una vegada independents, les Terres de l'Ebre no té este teixit industrial que té Barcelona, i que els barcelonins diguessin: escolta, jo per què he de donar i mantindre els hospitals de l'est? Sí, sí, no mos agrada, però és l'expressió d'este independentisme que és voler jo suplir o omplir les meves necessitats i els demés ja s'espavilaran. Pues, se pot arribar a extrems, no amb un extrem, sinó simplement a procurar territoris i dir: escolta, les empreses de Barcelona podrien arribar en un moment i dir: jo per què he de mantindre els hospitals de les Terres de l'Ebre? Per què els he de mantindre? Que s'espavilien. Jo per què a les meues plusvalues tinc que donar a les pensions dels treballadors de les Terres de l'Ebre quan realment la població activa de les Terres de l'Ebre i les quotes que es paguen a la Seguretat Social no en donen prou? Pues, i tindria el mateix dret a ser independents, i tindrien el mateix dret que vosaltres esteu reclamant en respecte a Espanya. Jo sempre he defensat amb això sempre he defensat no tant unes divisions territorials, sinó unes divisions de classe. I et faré i acabo en dos minuts.
Antonio, no els tenim,
doncs en un minut acabaré. Mira, només voldria que contiesses a nivell de classe, a nivell de classe, només voldria que contiessis, els diners que el dia 1 surten de la cofradia en Seguretat Social i els diners que el dia 25 els pescadors de l'Ametlla de Mar han cobrat. I així a nivell de poble. I veuries que, per exemple, l'Ametlla de Mar, com a poble majoritàriament treballador, d'esta estructura d'estat, de la Generalitat i de l'estat espanyol, en surt molt beneficiat. I qui en surt perjudicat són altres estaments, altres classes, que estan situats també a Catalunya, però també al resto d'Espanya. Llavors, la reivindicació que fa el Partit Socialista, penso que s'ha de fer, no és tant a nivell de territoris uniformes, sinó a nivell de classes. I veuríem, si tu t'entretins a comptar, veuries lo beneficiat que amb aquest estat que critiquem, lo molt que ens sortim beneficiats i lo molt que ens sortiríem beneficiats si estiguéssim a nivell, o féssim la comptabilitat a nivell, o la comparació a nivell europeu.
Bueno, va, anem a acabar amb una frase, 30 segons, una conclusió de
30 segons, tranquil, sí. No vull concloure, vull dir alguna cosa que potser m'ha quedat al tinter. S'ha parlat abans que l'execució del pressupost a les Terres de l'Ebre era, i això és algo molt més mundà i menys etèrio, no? Com ben bé s'ha dit també, era doncs, no sé, d'un 70-80%, en tot cas això no té res que veure amb el nacionalisme, sinó amb la poca capacitat d'aquells que han ajudat al PSOE, perquè es parlava del PSOE, però algú l'ha ajudat a governar i algú l'ha ajudat a fer uns pressupostos, no? Per tant, me sorprèn que avui diguem en altres, si hem d'estar al govern, volem un referèndum, com fa 8 anys que estan al govern, 8 anys que estan governant i no ha hagut referèndum, 8 anys que estan apoyant el Partit Socialista i ningú ha demanat l'execució del 100% del pressupost. I això què és? Gestió o és nacionalisme o és independentisme? Què és això? Gestió, i de les dolentes, per cert. Per tant, des del nostre punt de vista, preferim servir a les persones en contraposició a altres formacions que prefereixen servir als territoris.
Vinga, va, més frases per a concloure. Ja acabarà el temps i plegarem?
No, jo mateix. Escolta'm, no, a veure, al final... que queda molt clar, molt breu. El que tots ho hem dit entre clar és que la gent avui ens demana solucions. I les solucions avui no s'estan donant. Tenim una gran crisi i, evidentment, si comencem a barallar entre els partits, la gent no entén res. Per això som dels que pensem que hem de donar solucions als temes econòmics. I estic convençut que des de Convergència i Unió serà la nostra principal prioritat donar solucions als temes econòmics. I això és el que incidirem més. perquè a partir d'aquí que la gent vega que el, des d'un govern català donem solució als temes econòmics i hi ha més treball i la gent veu millor el seu país, després podrem parlar del nou catalanisme del futur, que ha de ser un catalanisme transversal, plural, cívic i sobretot democràtic.
Vinga. Bueno, des d'Esquerra, veiem, puntualitzar que jo crec que lo de la consulta ha sigut un èxit a la Cala, era històric i crec que s'havia de fer, i el resultat doncs, és molt positiu. I parlant de present i de futur, Esquerra vol progressar lliurement, sense corrupció, sobretot als partits polítics, i el que s'ha de fer és tirar endavant. Hem de tornar a guanyar-nos tots els partits polítics la confiança, perquè la ciutadania està molt cansada de veure segons quins espectacles polítics, res més.
Vinga, va, Antonio, molt breu.
Res, des del Partit Socialista, simplement dir que nosaltres continuarem lluitant perquè la justícia social progressi a Catalunya, i la mostra la tenim al nostre poble, amb totes les actuacions que la Generalitat ha fet els darrers 8 anys, i pensem que este posicionament i esta lluita per les classes més treballadores i més necessitades s'ha de projectar també al resto de territori, no només nacional, sinó de tot europeu. Les huelgues generals se demostren que no només passen aquí a Espanya, sinó que passen pràcticament a tota Europa per la situació econòmica, i per tant són situacions globals i que els treballadors hem d'estar lluitadors per a mantindre les nostres reivindicacions que s'han constituït fins ara.
Pues molt bé, moltes gràcies a tots quatre i fins la pròxima oportunitat on puguem fer una xerrada, una tertúlia al programa Parlem-ne. Bona tarda.
Parlem-ne, el programa on es parla de política i de l'àmbit municipal a la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, tertúlia amb els representants dels partits polítics amb representació municipal al ple. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I en diferit, a les 10 de la nit, els dijous a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. També a internet a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.